Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit. L'Iran segueix tensant la corda l'endemà que Ahmadinejad proclamés que el seu país ja produeix energia nuclear a gran escala. Teheran assegura que ben aviat tindrà 50.000 centrifugadores d'enriquiment d'urani. Això vol dir que podria produir prou combustible per fabricar bombes atòmiques. D'aquí uns minuts buscarem el parer d'un especialista. Parlarem amb Xavier Ortega, catedràtic de la Universitat Politècnica de l'àrea de l'energia nuclear. Dos presumptes terroristes s'han immolat als afores de Casablanca, al Marroc, després d'una operació policial en què han mort dos sospitosos més. Les forces de seguretat investiguen si tots tres tenien relació amb l'intent d'atemptat que hi va haver en un cibercafè l'11 de març passat. I primera condemna de la justícia sèrbia per la matança de Srebrenica. Els condemnats són quatre paramilitars responsables de l'assassinat de sis musulmans durant la massacre del 95, en què van morir, com deveu recordar, més de 8.000 persones. Es van fer famosos tots quatre per unes imatges esgarrifoses que van donar la volta al món. I a França, segona jornada de la campanya electoral per les presidencials. Els sondejos continuen donant com a guanyador Sarkozy, però atenció, perquè Jean-Marie Le Pen se li està acostant. Tot plegat des d'ara i fins a les 9. Aquí comença Mapamundi. Començarem des de l'Iran, l'endemà que el president Mahmoud Ahmadinejad proclamés que el seu país ja produeix energia nuclear a gran escala. El règim de Teheran ha insistit que continuarà el seu programa atòmic. És més, avui ha anunciat que a mig termini tindrà 50.000 centrifugadores d'enriquiment d'urani. Això vol dir que l'Iran podria produir prou combustible per les seves centrals atòmiques de producció d'electricitat, però també per fabricar caps nuclears pels seus míssils. David Casablancas.
El ministre d'Exteriors iranià, Manoushehr Motaki, s'ha mostrat obert al diàleg amb la comunitat internacional, però ha deixat clar que no suspendrà el programa nuclear perquè, segons ha dit, a aquestes altures ja s'ha entrat en una nova realitat.
Pensem que Occident hauria d'actuar en el marc de les noves realitats. Hem sobrepassat aquesta fase. Si tenen alguna nova oferta a fer-nos per iniciar noves converses, sempre hem dit que estem disposats a tenir un diàleg clar, integrat i sense cap precondició per buscar una solució a la qüestió nuclear.
Tot i això, un país aliat de l'Iran com és Rússia, que li proporciona infraestructura nuclear i per tant té informació de primera mà, ha posat en dubte els avenços tecnològics i la capacitat industrial de Teheran. Ho deia el cap de la diplomàcia de Moscou, Sergei Lavrov.
Per ara no tenim confirmació que a la pràctica hagin començat l'enriquiment d'urani en les noves centrifugadores.
Sumant-se a les crítiques de la comunitat internacional, avui la presidència alemanya de la Unió Europea ha fet una crida al govern iranià perquè compleixi les resolucions de les Nacions Unides.
Doncs de tot plegat anem a parlar-ne'n amb un especialista. Es tracta del senyor Xavier Ortega, que és catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya de l'àrea de l'energia nuclear. Senyor Ortega, bona nit.
Bona nit.
Com heu sentit, l'Iran assegura que ho té tot a punt per instal·lar 50.000 centrifugadores d'enriquiment d'urani. Amb aquesta maquinària a ple funcionament, què és el que pot fer aquest país?
Bé, parteix de la base de que efectivament s'ho creu. Jo matitaria una mica perquè més aviat a mi em dóna la sensació que s'estan instal·lant efectivament sistemes de ultracentrifugació per produir urani enriquit, que s'estan instal·lant, que no estan arribant ni de bon tros al primer, a la primera previsió, que era de 3.000, i ara s'anuncia 70.000 per no sap quan. Jo m'agradaria posar-lo una mica dins d'aquest context d'escalada política, potser delirant respecte al món occidental i respecte al seu món regional i propi de l'Iran. O sigui, una reafirmació d'una potència com és l'Iran, que té un dels països més rics en reserves, en atenció, en gas i en petroli, i que, per tant, té unes aspiracions de potència de la zona en tot el camp energètic. No? Jo penso que, clar, si estiguessin les 70.000, ja que vostè m'ha preguntat inicialment aquesta pregunta, 70.000, si realment funcionessin, doncs podríem dir, urani enriquit, perquè això no vol dir que podríem fer bombes. Podria fer urani enriquit suficient com per fer diverses bombes a l'any. Ara bé, no s'acaba aquí. Hi ha tecnologia per poder després aquest hexafluorur d'urani molt enriquit doncs, fer urani metàl·lic, construir la bomba i després llançar-la per sistemes de coets o... En fi. Bé, tot aquest programa, la veritat és que no es coneix massa bé o gens bé a Occident, ni l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica tampoc ho sap, si existeix un programa estrictament militar.
Anem a veure. Vostè, per tant, posaria en dubte que l'Iran fos capaç, en un termini relativament breu de temps, de tenir a punt 50.000 centrifugadores, no?
Sí, 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 totalment, totalment. És que a mi em sembla que és més important el joc geopolític i que està jugant actualment el govern de l'Iran que aquest punt concret. És a dir, és evident que el que té tecnologia, i quan més tecnologia avançada té, més fàcil li pot ser accedir a l'armament nuclear. Això és evident. Espanya resulta que utilitza urani enriquit pels seus reactors i no té capacitat en aquests moments de produir urani enriquit. I, per tant, aplicacions militars derivades d'aquesta tecnologia, zero, per exemple. No? En canvi, té unes aplicacions civils nuclears molt més elevades que el que pot aspirar l'Iran a curt termini. Ja sap que l'Iran s'està fent ara una central nuclear per part dels russos. No?
Sí. Per tant, podríem encabir-ho o podríem resituar-ho en una estratègia de tipus propagandístic?
Jo crec que sí, francament. A part de que no menyspreu en absolut de que tinguin tecnologia i que vagin avançant amb aquest procés. Vagin avançant. Però jo sóc molt caut amb aquest tema, perquè hi ha molts interessos creuats de tot arreu, i jo el que vol dir és que l'Agència Internacional d'Energia Atòmica, que suposa que és un organisme internacional, competent i tecnològic, pogués seguir tenint accés a les instal·lacions de l'Iran. Això s'ha de preservar, perquè si es trenca massa la corda i resulta que els organismes internacionals no poden entrar a controlar mínimament el que passa allà, doncs sí que ja començaria jo a prendre-me això molt en sèrio.
Imaginem-nos per un moment que és veritat que l'Iran està a punt d'instal·lar 50.000 centrifugadores d'enriquiment d'urani. Quant de temps necessitaria per tirar endavant aquest projecte? Perquè ens imaginem que té una envergadura molt important, això.
Sí. Aviam, jo no sóc un especialista militar, En absolut puc tenir una sensació, jo havia escrit ja fa un any sobre l'Iran, amb una situació potser una mica més primària del tema, jo pensava que faltaven alguns anys, 4, 5, 6, 7 anys, depèn una mica del ritme. Jo inclús havia pensat fins a 10 anys per arribar a dir que té una bomba operativa, no una cosa de tipus experimental que no la poden utilitzar a distància.
Doncs, senyor Xavier Ortega, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Fins una altra.
Bona nit. Adéu.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Seguim. Un segon suposat terrorista s'ha immolat aquesta tarda als afores de Casablanca, al Marroc, i ha provocat la mort d'un agent de la policia. Les forces de seguretat tenen encerclat un altre sospitós en un edifici d'aquesta mateixa zona. Tot plegat arriba hores després d'una batuda policial en què han mort dos presumptes terroristes més. Les autoritats marroquines investiguen la suposada relació entre els tres activistes i l'intent d'atemptat en un cibercafé de la ciutat l'11 de març passat. Tenim a línia la nostra corresponsal a Rabat, Lea del Pozo.
Més terrorisme i més morts. L'última actuació policial marroquina ha girat cap per avall al barri de Haifida de Casablanca, acordonat per tal de trobar un dels terroristes fugats aquesta matinada i que al final s'ha fet explotar quan un policia estava amb ell per convèncer-lo que s'entregués. El policia ha mort, un altre ha quedat ferit, junt a dos nens. Els altres dos terroristes han resultat morts pel matí. Es creu que tots tres tenen relació amb l'última cèl·lula terrorista de caire islamista que l'11 de març passat es va desmantellar arran Camp del Fatih Riyad, de 23 anys, es va immolar en un cibercafé de Casablanca. Des de llavors, la policia ha detingut 31 persones, però 12 estan encara en busca i captura. També estava fugat de la justícia en dos terroristes d'avui, Mohamed Mentala, qui des del 2003 la policia el buscava. Aquest matí, Mentala ha caigut abatut per les bales de la policia, quan, segons fonts policials, li han demanat que es detingués i ell ha continuat caminant amb una motxilla sospitosa a sobre. L'altre jove mort es creu que, encara que no està confirmat, que és Ayub Raidi, germà del kamikaze que es va immolar en el cibercafé. Ayub Raidi també s'ha immolat, ell en una terrassa, al veure sense sortida.
Al Marroc, precisament, la irrupció de l'islamisme com a fenomen polític i social ha coincidit amb una certa transformació en l'ús de les forces de seguretat per part de l'Estat, així com en la gestió del sistema penitenciari. Mapamundi ha pogut parlar amb Jawad Skali, director de l'Observatori de Presons del Marroc, una ONG que defensa els drets dels reclusos en aquell país. Ha vingut a Barcelona, convidat per l'associació Al Kalam, i ha conversat amb Marta Prat.
La tortura continua existint, malauradament, al meu país, però l'ús ja no és el mateix que el que s'acostuma a entendre per tortura tot arreu. I a més, la natura dels que són sotmesos a tortura ha canviat radicalment. Actualment són els islamistes, aient els comunistes. Era suficient que ells decidissin que algú era comunista sense importar el que fes. Per tant, és el mateix escenari substituint comunistes per islamistes i, en definitiva, amb els mateixos resultats.
Remplacer comunistes per islamistes i puis vous avez le même résultat.
Jawad Skali és politòleg, va ser presoner d'opinió sota el regnat de Hassan II, patint en primera persona la crueltat d'un règim que no acceptava cap tipus de dissidència.
El període d'interrogatoris policials, el nivell de tortura, la tortura era generalitzada. Era l'únic mitjà d'investigació que tenia la policia. Quan sospitaven alguna cosa d'algú, el torturaven fins que parlava. És a dir, que en aquest període de 4 mesos que vaig passar en aquest centre de tortures clandestí va ser la part més difícil del meu empresonament.
L'Observatori de Presons del Marroc, que dirigeix Skali, denuncia les males condicions de vida i la superpoblació del col·lectiu de reclusos en aquest país del Magrib. Intenten, amb no gaire resposta per part de les autoritats, millorar les garanties i drets dels presoners, molts d'ells presumptes islamistes.
Creiem que hi ha molta gent que són allà sense cap raó. Arran dels atemptats terroristes que va haver a Casablanca el 2004, hi va haver 2.500 detencions. Això vol dir que n'hi va haver moltes que es van fer de manera completament arbitrària, sobre bases ideològiques, sense tenir en compte cap dret, fonamentant-se en les opinions. Molta gent la van arrestar pel que deia, per les seves opinions, a banda de la gent que estava directament vinculada al terrorisme. Penseu que pels atemptats de Madrid hi va haver una trentena de detencions en total. Uns atemptats, com els de Madrid, que van ser tan greus i en què hi va haver tants morts i ferits, però 1.500 detencions és totalment inimaginable. Això fa que qualsevol pugui dir m'han detingut de manera totalment arbitrària, inclosos aquells que són realment culpables. Es poden ocultar darrere del fet que molts innocents han estat detinguts i, per tant, poden passar també per innocents.
A l'hora de valorar el regnat de Mohamed VI, Jawad Skali no amaga el seu escepticisme davant la pretesa intenció del monarca d'inspirar un marcat canvi de rumb polític i social al país.
El rei, bé, té bona voluntat, segur que té bona voluntat de canviar les coses, però, per contra, té massa poder i no està disposat a cedir-lo. Jo resumeixo la situació dient que té una contradicció existencial. D'una banda, vol modernitzar i obrir el país, però, de l'altra, es vol mantenir fidel a la memòria del seu pare, i les dues coses són incompatibles. El seu pare era un dictador atroç, com n'hi ha hagut pocs al món. Intentar ser fidel a la seva memòria, intentar no dir la veritat i no denunciar el que va passar en aquell període és incompatible amb la idea de modernitzar el país.
Hem arribat a 9:15.
Les notícies en un minut.
Oriol Monell és aquí amb els titulars. Bona nit.
Hola, bona nit. El sud d'Europa i la Mediterrània, és a dir, casa nostra, seran les zones del món més perjudicades pels efectes del canvi climàtic. Així ho diuen els mateixos experts que van ajudar l'Organització de les Nacions Unides a elaborar l'informe sobre les repercussions d'aquest fenomen. Es calcula que a finals de segle el nivell del mar Mediterrani pujarà mig metre. L'exdirector general de la policia, Agustín Díaz de Mera, ha enviat una carta al tribunal que jutja els autors dels atemptats de l'11M, on revela la identitat de la persona que suposadament el va informar de l'existència d'un document on es vinculava ETA amb els atemptats de Madrid. Recordem que es va obrir una forta polèmica fa uns dies quan Díaz de Mera es va negar a facilitar aquest nom en la sessió judicial. I el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconegut que el balanç d'accidents de trànsit aquesta Setmana Santa no ha estat gens bo, amb 106 morts al conjunt de l'Estat, 12 dels quals aquí a Catalunya, però segueix defensant la validesa del carnet per punts. Les víctimes d'accidents de trànsit i els tècnics del RAC coincideixen a reclamar que s'acceleri l'aplicació de les sancions, però tampoc no volen qüestionar el carnet per punts.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connectem amb l'equip viari Catalunya Informació. Mireia Camats, quan vulguis.
Hola, bona nit. A hores d'ara, l'antiga Nacional 2 es dona pas alternatiu a l'altura de Fornells de la Selva per una col·lisió frontal entre dos turismes. La 2 i a l'Antitud, amb alguna aturada a Villoc d'Urgell en sentit Lleida per obres. I pel que fa a Barcelona, hi ha l'Antitud a la Ronda del Mig arribant a la plaça Lesseps en sentit Meridiana, i a la Diagonal i a l'extrem nord de la Gran Via trobem densitat de sortida. És tot, bona nit.
A continuació, la marxa turca de Mozart, interpretada pel nou Audi S3. Audi S3 265 cavalls. Potència in crescendo. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Reprenem el Mapamundi. La justícia sèrbia ha dictat per primer cop una condemna sobre la matança de Srebrenica, la massacre de 8.000 homes musulmans l'any 95 en plena guerra de Bòsnia. Els sentenciats són 4 exparamilitars responsables de 6 d'aquells assassinats. Informació de Jenny Lozano.
Tots 4 formaven part d'una unitat especial coneguda amb el nom dels escorpions i han estat identificats gràcies a un vídeo de la matança la més sagnant que s'ha viscut a Europa d'ençà de la Segona Guerra Mundial. Les condemnes imposades oscil·len entre els 5 i els 20 anys de presó. Els familiars de les víctimes, com és el cas de l'Ispàgits Atzmira, qualifiquen la sentència d'irrisòria.
No estic satisfet amb el veredicte i no ho estaré mai. Ells van portar l'exèrcit per assassinar nens i després a un l'han absolt i els altres els condemnen a només 5 anys. Enlloc més podràs matar una persona sense rebre cap càstig.
L'advocat d'un dels acusats, en canvi, defensava la decisió del tribunal. Escoltem Zoran Levasaj.
Ningú ha guanyat aquí, ni el tribunal, ni la defensa, ni la fiscalia. L'única guanyadora aquí és la veritat i la justícia.
Aquesta és la primera condemna d'un tribunal de Sèrbia a ciutadans d'aquest mateix país pels abusos comesos durant el conflicte dels Balcans.
Seguim a Europa. Els candidats a les presidencials franceses reprenen l'activitat a ple rendiment en el segon dia de campanya oficial per esgarrapar el màxim de vots entre l'alt percentatge d'indecisos. Es calcula un 42%. Els sondejos continuen donant com a guanyador Nicolas Sarkozy, però, com dèiem, també revelen una inquietant pujada de l'ultradretà Jean-Marie Le Pen, que centra els seus atacs contra el candidat conservador. Crònica des de París, Maria Rovira.
Amb unes previsions molt obertes de cara a una segona volta, el rècord indecisos superior al 40% marca la pauta de la campanya per les presidencials. Així, els punts de confrontació els determinen sobretot els temes d'actualitat o declaracions polèmiques, com per exemple les de Nicolas Sarkozy, considerant que la pedofilia o el suïcidi dels joves té origen genètic. Tot i això, segons un nou sondeig, un 65% dels enquestats consideren com a més sòlida la campanya del candidat conservador, per davant de la del centrista François Bayrou o la de Ségolène Royal. Un en estricta igualtat de les aparicions als mitjans públics, els 12 candidats intenten ampliar el seu espai de vot. La volatilitat dels electors està relacionada amb l'interès pels comicis, tal com explicava Stéphane Rosès, director de l'Institut d'Opinió CCA Opina.
El país veritablement s'ha apropiat d'aquesta campanya. Això explica, d'altra banda, que d'una setmana a d'altra les intencions de vot poden canviar molt en funció dels esdeveniments de la campanya, perquè de cop els francesos estan molt a l'aguait. Ens juguem molt en l'elecció del futur president i alhora es pregunten si els principals candidats estan a l'alçada de les expectatives.
En aquesta última fase, Nicolas Sarkozy i Ségolène Royal continuen encapçalant les enquestes, seguits d'un estable François Bayrou i una constant pujada de Jean-Marie Le Pen, que espera revalidar la sorpresa del 2002 i se situa en un 15%. El líder d'extrema dreta ha irromput amb força en aquest últim tram i centra els seus atacs contra Sarkozy, a qui va definir com el candidat que ve de la immigració pel seu origen hongarès. De fet, l'espai electoral radiotelevisat de Le Pen és una contínua crítica als seus rivals.
Estimats compatriotes, heu observat com jo mateix, com els meus rivals a les presidencials, han posat al centre de les seves campanyes els temes de la immigració, el patriotisme i la identitat nacional, pels quals se m'ha difamat, insultat i diabolitzat durant 30 anys, juntament amb els meus electors.
En resposta a les paraules de Le Pen sobre el seu origen, Nicolas Sarkozy ha dit avui des de Tours que la campanya no pot ser com una fira. Ha afegit que atacs com aquests no estan a l'alçada d'una campanya electoral que, de fet, molts experts defineixen com de poc nivell.
Moment pel reportatge. Els recursos naturals de l'Àfrica continuen sent objecte del desig de les grans potències internacionals. El gegant del present, els Estats Units, i el que diuen que ho serà en el futur, la Xina, no són una excepció. Tots dos estan augmentant la seva presència a l'Àfrica, on la inversió per garantir-se el subministrament de petroli és més segura que el Pròxim Orient. És un treball de David Casablancas i Júlia Aparicio.
Mapamundi.
Supervisar la cooperació en seguretat, construir capacitats d'entesa, donar suport a operacions no militars i dirigir operacions militars al continent africà. Aquest comandament ens permetrà tenir una aproximació millor i més integrada que la solució actual de dividir l'Àfrica entre el comandament central i l'europeu.
El cap del Pentàgon, Robert Gates, va anunciar el mes de febrer que els Estats Units crearan un nou comandament militar a l'Àfrica. L'objectiu, va dir, és combatre de manera més eficaç el terrorisme a països com Algèria o Somàlia. La realitat, però, va més enllà.
Els Estats Units no només pensen en el nou comandament africà per la guerra contra el terrorisme. Fa temps que es plantejava en un millor enfocament al continent.
Alex Vines, cap del programa africà de l'Institut d'Afers Internacionals britànic Chatham House.
Els americans també miren cap a l'Àfrica per garantir-se els recursos naturals, sobretot petroli i hidrocarburs. Volen diversificar el subministrament d'energia i no dependre del Pròxim Orient. Per això els americans estan actius al Golf de Guinea.
Els Estats Units importen de l'Àfrica el 15% del petroli que consumeixen i volen que la quota sigui del 25% l'any 2015. Però l'actual gegant mundial haurà de competir amb la potència del futur, que ja fa temps que va fixar la mirada en el continent més pobre del món. Des que el 2003 el van nomenar president de la Xina, Hu Jintao ha reforçat els vincles polítics i comercials amb els països africans. El nombre d'empreses xineses al continent ha augmentat un 60% en 5 anys. Un terç de les importacions petrolieres del gegant asiàtic ve de l'Àfrica.
China necesita para su desarrollo económico fuentes energéticas. En África hay productores como Nigeria y Sudán que tienen petróleo y necesita diversificar sus fuentes de energía.
Rafael Bueno, director d'estudis de la Casa Àsia i expert en la Xina.
Pero también hay un factor político importante, como es conseguir aliados que le puedan beneficiar en un futuro en Naciones Unidas.
La Xina ha condonat el deute d'una trentena de països africans, ha concedit crèdits milionaris i ha invertit en infraestructures. Però també ha enfonsat alguns mercats locals amb productes a preu de saldo i ha pactat amb països proscrits per la comunitat internacional.
Gracias a esa necesidad ingente de recursos por parte de China, suben los precios de las materias primas en los mercados mundiales, lo que en buena parte explica por qué estos países en los últimos años, como término medio, van creciendo del orden del 4,5% en su producto interior.
Jesús García Luengos, analista de l'Institut d'Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària.
Pero tiene el lado que también es un principio fundamental de no injerencia en los asuntos internos y que va en perjuicio, ¿no? Porque lo que hace es básicamente apuntalar o respaldar políticas de regímenes despóticos, como es el caso de Sudán y Zimbabue.
La Xina argumenta que també els Estats Units tenen o han tingut aliats de dubtosa reputació democràtica, igual que les antigues potències colonials, França i la Gran Bretanya. Sigui com sigui, l'Àfrica és un dels camps de batalla de la disputa comercial i política entre Washington i Pequín. Una pugna que, segons tots els analistes, anirà a més.
Que s'ha iniciat el desenvolupament d'una competència i a mesura que se incremente, digamos, la presència de China, que és molt agressiva, pues se pueden, digamos, apreciar la possibilitat de que puede incrementar esas tensiones.
La Xina està competint de forma agressiva. A curt termini, els africans surten beneficiats de la competència, però el gran repte és si sabran anar més enllà. Hauran de ser més curosos i estar més units si volen treure'n el màxim benefici.
Y ahí sí que van a chocar. La cuestión está en saber si hay para todos y si consiguen llegar a un acuerdo para repartirse, digamos, la tarta, como se suele llamar. En cualquier caso, tanto China como Estados Unidos, debido a sus lazos cada vez más fuertes económicos, se necesitan y es probable que en un futuro inmediato colaboren más que compitan.
Seguim. Molt breument, la policia turca ha detingut el segrestador d'un avió amb 178 persones a bord que reclamava portar l'aparell fins a Teheran. L'avió un Boeing de la companyia turca Pegasus cobria el trajecte entre la ciutat de Diyarbakir i Istanbul i ha hagut de desviar-se fins a l'aeroport internacional d'Ankara. Segons fonts policials, l'home ha explicat al pilot que portava un cinturó d'explosius i que simularia si no es complien les seves amenaces. Les autoritats turques han assegurat que tots els passatgers i la tripulació es troben bé. A continuació, la revista de premsa. El Japó i la Xina. S'està trencant el gel. Time especula amb una nova i positiva relació entre tots dos països després d'anys de tibantó. Marta Prat.
Aprofitant la imminent arribada del primer ministre xinès a Tòquio, el setmanari fa un repàs d'alguns dels senyals que indiquen una millora notable entre tots dos governs. El primer símptoma d'aquest aparent desgel és el fet que Pequín ni s'immutés quan es va desfermar la indignació internacional perquè el cap del govern japonès negava que l'exèrcit nipó hagués convertit en esclaves sexuals milers de dones xineses durant la Segona Guerra Mundial. De fet, els diplomàtics japonesos admeten que el diàleg amb els seus interlocutors xinesos no han estat mai millor que ara. Totes dues parts confien que la visita de Wen Jiabao serà un èxit, malgrat alguns dels esculls difícils de superar, com ara l'històric contenciós per les reserves de gas natural que hi ha al mar de la Xina Oriental. La voluntat de Tòquio seria arribar a un acord que permetés compartir l'explotació d'aquest recurs, un fet, però, que desperta molts dubtes. Però al marge de les complicacions, el que està clar és que ni en els pitjors moments la diplomàcia no ha pogut frenar l'enfortiment de l'intercanvi comercial entre les dues nacions. Xina està a punt de convertir-se en el principal soci del Japó. Els uneixen més de 200.000 milions de dòlars, que s'han convertit en una raó de pes perquè les relacions entre els rivals es vagin endolcint a marxes forçades.
La contraportada.
I per acabar, dues notícies. No són dos grans titulars, però creiem que mostren d'una manera molt crua, d'una banda, com sobreviuen els palestins a la guerra amb Israel i de l'altra, què s'amaga darrere moltes vegades del glamour de certa premsa nord-americana. Aquesta és la primera. 200.000 persones del nord de la franja de Gaza estan amenaçades pel col·lapse de la xarxa pública de sanejament. Es veu que 3 milions de litres cúbics d'aigües fecals s'han desbordat i fa dues setmanes un petit tsunami fètid va inundar un poble beduí. Més de la meitat de les criatures tenen problemes digestius i cada vegada hi ha més persones que tenen malalties respiratòries pels gasos que desprenen les aigües estancades. I aquesta és la segona. La cadena nord-americana NBC ha suspès de feina dues setmanes un famós locutor de ràdio que va qualificar de donotes, de cabell brut i espès, les integrants d'un equip de bàsquet femení de majoria negra. L'home ha demanat disculpes i admet que s'ha passat. Però aquesta no ha estat la primera vegada, no fa gaire, li va dir Marieta el governador de Nou Mèxic. Ja ho veieu, no hem parlat ni de morts ni de ferits. Creiem que no ha fet falta per escandalitzar-vos una miqueta. Bona nit, fins demà.